més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a l'Hotel Suís. Dèiem la setmana passada que el partit a Sestao potser ens va servir per veure que no seria tan fàcil com ens podíem arribar a imaginar-nos. Ahir, una nova ocasió de quedar-nos amb la mel als llavis. Podíem haver arribat a Riazor dissabte amb més d'un partit de marge, 4 punts sobre el descens, però en seran 2. I no ens enganyem, per joc segurament és el més just, l'empat d'ahir, amb una meitat per cada equip. Però arribant al minut 85-1-0, l'empat de la Culto d'ahir va coure, sobretot perquè acaronava amb una victòria que hauria apropat una mica més l'equip a l'objectiu de la permanència. Queden 33 punts, 11 jornades. El marge respecte als últims 5 és d'aquests 2 puntets que dèiem. Però si alguna cosa ha demostrat ja la Primera Federació és que no podem donar res per fet. Aquí no valen els pronòstics. I si no, mireu el Teruel o mireu el mateix Sabadell, diran alguns des de fora en els últims mesos, o el Promeses, que s'està complicant la vida i de quina manera, i així ens podríem estar una bona estona repassant exemples i més exemples.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb la Beatriz Aguilar, un dia més amb les claus de l'Hotel Suís a les mans, arrenquem, ella està al control de sol, de so, no de sol, comencem setmana, Déu-n'hi-do, quina manera de fer-ho.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
I si està al control de sol, bon cap de setmana. S'ha marcat també amb la pluja que hi ha hagut. L'Almeria-Sevilla d'avui a les 9 tanca jornada primera divisió. A segona, el líder, el Leganés, visita el CUE. La Morevieta mitja hora avança, 2-9. Ahir el Madrid va golejar 4-0 al Celta al Bernabéu. I demà a les 9 serà el torn de la Champions masculina amb el Barça jugant-se al passi als quarts contra el Nàpols després de l'1-1 de l'anada. Han parlat avui en roda de premsa tant Xavi Hernández com Marc-André Ter Stegen. Pecco Bagnaia és el primer líder de MotoGP. El campió del món ha començat la defensa del títol guanyant al Qatar per davant de Binder i de Martín, i el Barça s'ha fet amb la seva 26a Copa del Rei d'hoquei patins masculina, la tercera de consecutiva. La final no va tenir història, amb golejada blaugrana 6-0 contra el Sant Just. I aquí a l'Hotel Suís.
A la recepció.
Tindrem el postpartit del Sabadell Cultural Leonesa d'ahir, a més de la derrota del Sabadell B a Lleida, la 11a Final Four en 13 anys per l'Astralpool de waterpolo femení, o l'Oar Gràcia, que es queda pràcticament sense opcions per les fases d'ascens a la Primera Nacional masculina. Això, entre d'altres moltes coses, com ara la tornada a la competició de Caral Castellet.
L'actualitat de la primera ref.
Pau Víctor, l'exarlequinat, ara el Barça Atlètic arriba al lideratge del rànquing, golejador de tota la categoria. Ja ho estava només en aquest grup, ara en els dos, amb 15 gols, els mateixos que Jesús de Miguel del Castellón. Atenció com està l'altre grup a tot això, eh? L'equip orellut va perdre al Collao, al Coi, 2-0, fallant un penal. El Castellón ha fallat els últims 6 penals que li han xiulat. Aquí a Sabadell és que no recordem l'últim que ens van xiular. L'Ibiza, amb un de menys des de la primera meitat, va empatar amb l'Algeciras, i el Córdoba, que ho aprofita una altra vegada. 9 jornades sense perdre, 21 punts de 27, aquest cop amb un nou golaç d'un altre exarlequinat, Àlex Sala, des de la frontal, i els califals, que ja són a només 2 punts de l'Ibiza, a 6 del líder Castellón. Quart és el Màlaga, ben a prop, 2 per sota dels cordobesos. Si mirem el nostre grup, Depor 51, Nàstic 50, Ponferradina 49, Barça Atlètic 48, Celta Fortuna 47. És fàcil de recordar la classificació. Un puntet de distància respecte al que sempre està per sota. A baix, el Cue és el Rayo Majadahonda amb 23. SDL i Sestao, 25. Amb 26, el Tarazona, el Teruel, després de fer un 9-9, 27 punts tancant la zona de descens. El Sabadell en té 29, marca la permanència, un per sota del Promeses, a 3 del Real Unión, a 4 del Cornellà.
La notícia curiosa.
Fonts hospitalàries nord-americanes confirmen que aficionats dels Kansas City Chiefs han patit amputacions pel fred passat a la graderia en el partit de fa unes setmanes contra els Miami Dolphins amb temperatures que van arribar a ser inferiors als 20 graus negatius.
De quin partit no estarem pendents?
Del Veles Mostar contra el Tuzla City a la 6 Lliga de Bòsnia i Hercegovina.
I a les xarxes socials.
L'homenatge de la Federació Belga de Futbol a Tintin, Tonton, diran per allà, la segona equipació de Bèlgica a l'Eurocopa serà com la roba del personatge d'Hergé, és a dir, samarreta blau cel, pantaló marró i mitgetes blanques.
Avui celebra el seu aniversari
un exarlequinat al Deportivo de la Coruña, Jaime Sánchez, i l'exentrenador de l'Estrelpool masculí, Xava Gómez.
L'enquesta.
I acabem preguntant qui va ser el millor per vosaltres del Sabadell ahir contra la Cultural. Com sempre, votació oberta fins les dues a X, a l'antic Twitter. Sempre i quan, ho recordem sempre, i de tant en quan hi ha algú que se n'oblida, poseu també l'etiqueta al hashtag MVP946.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Som-hi, va, gairebé 10 minuts per sobre de la una, en directe, el primer programa de la setmana, aquest 11 de març, amb un empat... Nya, que diria el guió del Garcés, un empat que va deixar un regust agradol, segurament assumint tots que és el més merescut, que és el més just, veient el rendiment d'un equip i de l'altre, el que van oferir ahir Sabadell i Cultural Leonesa, però clar, quan arribes al minut 85-1-0 i amb el que t'estàs jugant, com em va dir algú ahir, tampoc estem per mereixements a aquestes alçades. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Per tant, el regust és agradols, tot i ser conscients que la Cultu va fer mèrits a la segona meitat per endur-se algun puntet.
Sí, 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 des de la fredor d'intentar extreure't del sentiment, és evident que segurament va ser el resultat més just del que es va veure en el partit d'ahir. A més, un partit clarament dividit en dues parts, no? En el domini del Sabadell, i que va tenir aquest premi en forma del gol de Baselga, va controlar bé l'equip d'Òscar Cano la primera meitat, va saber contrarrestar bé en tot moment, fins i tot anul·lant el potencial de la Cultu. Per contra, crec que els de Raül Llona van interpretar millor la segona meitat, van ser molt més intensos, van aconseguir que el partit es jugués bona part del partit d'aquesta segona meitat en el terreny de joc del Sabadell. Potser el que deixa aquella sensació, més enllà de mereixements, com dius, i de la situació que viu el Sabadell, que no està ara mateix per saber si mereix molt o poc, sinó per guanyar i punt, el fet de que quan semblava que l'equip havia aconseguit superar el pitjor, quan ja havia aconseguit neutralitzar aquest sotmetiment, dirà algun, jo diré més el tema de veure't empès per la força de la Cultu, va arribar el gol. I com dius, no? Després de 70 minuts llargs dominant el marcador, el fet de veure com se t'escapen dos puntets que ja tenies gairebé sentenciats al Sarró, doncs segurament és el que ha deixat aquesta sensació un punt agradolça, com dius.
I de fet, el concepte em serveix no només pel partit com a tal, que ja ho has comentat, sinó per la situació del Sabadell en general, perquè al final també és un punt agradolç. Tu, per segona setmana consecutiva, has tingut l'oportunitat d'obrir escletxa a més d'un partit respecte al descens i no ho has aconseguit, però per contra, la part dolça d'això és que continues estant fora, és la quarta setmana consecutiva que el Sabadell encadena més enllà del cinquè per la cua, o sigui, en posicions de permanència, i al final no són quatre com podrien ser. Algú dirà, home, abans de Riazor hagués preferit que passés el que passés a la Corunya aquest dissabte, l'equip sapigués ja d'entrada que seguiria fora del descens, ara mateix no ho pot dir així com a tal, pot passar, però no ho pot garantir matemàticament, però sí que és veritat que l'escletxa és de dos puntets, per tant, continua havent-hi aquí un petit forat entre el Sabadell, que marca la permanència, i el primer equip que està en descens, que qui ens ho havia de dir és el Teruel, després d'encadenar tres victòries seguides.
Sí, amb tot el que li va costar guanyar, l'equip baix aragonès al llarg de tota la temporada, pràcticament. De fet, quan vam anar a Pinilla encara no havíem guanyat. Després de la visita del Sabadell, tampoc van estar d'encert per sumar de 3-3, però per contra, sembla que no perd allò, el tap de les essències, i ara mateix el pot de les essències, millor dit, i ara, doncs, aquestes tres victòries consecutives, clar, qualsevol equip, amb la igualtat que hi ha en el grup, suma 9 punts de 9 possibles i et dona, mira, doncs, com a mínim, per ser el primer ara que està en disposició d'intentar treure el cap, això sí, mirant encara, doncs, a 2 punts de diferència, de distància, com dius, el Sabadell, que seria el primer equip en salvar-se, el primer equip que assoliria la permanència en aquesta primera federació.
És que el Teruel ha perdut poquíssim, realment.
Molt poc. El problema del Teruel d'aquest any és que ha empatat moltíssim. Em sembla que són 15-16 empats els que ha sumat.
4 victòries només, 3 de les quals seguides, 15 empats, només 8 derrotes. Estem parlant que el Sabadell, que està per sobre, n'ha perdut 14, sí, o sigui, n'ha perdut 6 més.
Gairebé el doble, en aquest cas, el Sabadell, però, clar, per contra, el fet de, en una lliga de 3, empatar tant com ha empatat a aquest Club Deportivo Teruel, doncs explica molt bé que, tot i aquests 9 punts seguits que ha portat a les 3 últimes jornades, no li doni encara per sortir del descens, afortunadament, diré.
Una última curiositat, ja acabo amb el tema dels números, perquè estava mirant la classificació ara i he al·lucinat una miqueta. El gol a baraix general del Teruel és menys 5, està dins del descens. El Lugo, que aspira a la part alta i que és desè ara mateix, té un average general de menys 6. O sigui, en el còmput general, la diferència és millor pel Teruel, que està en descens, que pel Lugo, que viu tranquil·lament en zona mitjana. Però vaja, va, reconduïm això, tornem una altra vegada al partit d'ahir i comencem a escoltar, si et sembla, als protagonistes, que avui serà en plural, però comencem per un habitual els dilluns, Òscar Cano. No sé quina lectura va fer ahir, sobretot amb què et quedes del seu discurs.
Doncs mira, anem a repassar algun dels millors moments de la roda de premsa d'ahir del Granadí, sobretot començant per aquesta sensació que deixa l'empat, no? Aquest punt de dir... Bé, fa justícia al que s'ha vist al llarg dels 90 minuts, però per contra, això no treu que el vestidor, cito gairebé textualment, ha quedat fotut.
A pesar de ser justo, me quedo fastidiado porque con las sustituciones, sobre todo con la entrada de Marru, ya había cambiado de nuevo la energía, ya estábamos molestándole mucho más en ese inicio de sus jugadas, y sobre todo por el minuto en el que llega, ¿no? El minuto en el que llega sí que es verdad que hace daño, porque ven muy cerca la posibilidad de sumar 3, pero bueno, hemos sumado un punto, hay que darle el valor que merece ante un equipo que yo creo que durante toda la temporada o gran parte de la temporada nunca ha estado fuera de los 5 o 6 primeros, por lo tanto hay que darle muchísimo valor.
Valora el punt sumat, és dels que llepa la ferida ràpidament, eh? Per això Òscar Cano tampoc s'hi recrea massa en aquest punt de fotudisme que va deixar el resultat ahir, torno a citar gairebé textualment les paraules del tècnic del Sabadell, perquè també té clar que el futur ja és aquí, el futur immediat no s'atura, el futbol continua donant-te oportunitats o no, i en aquest cas pensant a mig curt termini, que és aquesta pròxima visita a Corunya i tot el que li vindrà al Sabadell per endavant en aquest tram final de la temporada. Tornem-hi, el que diem. Futbol dona oportunitats, la pròxima ja la tenim aquí a girar de la cantonada i només pensa en aprofitar-la i poc més.
Cuando se gana, se empata o se pierde, se gana, se empata, se pierde, un día. Es decir, esto ya ha pasado. Por tanto, no podemos ni siquiera mirar hacia atrás en el sentido de, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado esto? Porque el escenario al que vamos ahora es distinto a... Es un partido distinto y no creo que pasen las mismas cosas, ¿no? Por tanto, lo que hay que hacer es que la vida, el fútbol, nos da otra oportunidad de sumar puntos dentro de 6 días y hay que ir a por ello, ¿no?
Doncs una bona mentalitat. Ara ja passant pàgina, pensant en aquesta nova oportunitat. Déu-n'hi-do, per això la visita del dentista que tindrà el Sabadell aquesta setmana a Riazor, ni més ni menys, i contra un Depor que és el líder, tot i empatar ahir a Tarragona. Anem amb els noms propis, perquè en tenim uns quants, del partit d'ahir, Sergi.
Sí, ahir deixa alguns noms propis. D'entrada, els que es van quedar, per exemple, a la banqueta respecte al partit de les Llanes, és a dir, en aquest cas, doncs, dos noms concrets, el de Gualda i el de Marc Marruecos, que van deixar, doncs, lloc al retorn de Carles Salvador. Teníem ganes de tornar a veure el castellonenc en escena després d'aquestes setmanes de baixa, que ha estat absent, obligat dins de l'11 titular i fins i tot alguna convocatòria de l'equip.
No sé com acabarà l'MVP, això se n'encarrega el Pau Vituri, no? Però anava bastant ben posicionat.
I l'altre nom propi en aquesta titularitat, Marcos Baselga. Feia també setmanes que estava de baixa el jugador aragonès. Ahir no només va tornar, sinó que va tornar per jugar d'inici, per jugar doncs, com a titular en aquest partit davant la Cultural i Deportiva Leonesa. Per cert, Carles Salvador no ho hem dit, però avui serà un dels protagonistes, un dels noms propis que ens deixarà també al Tribuna Preferent a partir de les 7 del vespre amb el Pau Vitori i el Roger Benet.
I Baselga demà.
I Baselga demà.
Que, a més, per mi són dos dels jugadors que millor parlen del vestidor arlequinat.
Doncs tindrem temps d'escoltar-los. Com diem, superada la lesió, em quedo de moment amb Marcos Baselga abans d'anar a més noms, Adri, perquè a més va tenir aquest protagonisme, titularitat i gol. Seu va ser el gol al Carmelet, tocant música la va posar David Astals i la rematada de Baselga, fent-se un forat, deixant marques pel camí que el perden de vista, i en aquest cas el gol de Marcos Baselga. Tot i els problemes físics, té clar Òscar Cano que a partir d'ara és una nova etapa i espera comptar, i molt, amb el jugador cedit pel Real Zaragoza d'aquí a final de temporada.
És un jugador que té una facilitat enorme per al gol, que por desgracia ha tenido dos lesiones importantes esta temporada y también para su desgracia hay otros compañeros que lo estaban haciendo bien en estas últimas jornadas, ¿no? Hoy ha acumulado muchos minutos y espero que a partir de ahora nos dé todo lo que esperamos de él, ¿no? Yo creo que más que un acierto mío, porque tampoco es muy meritorio alinear a un tal Baselga, ¿no? Porque es un gran jugador, ¿no? Entonces el mérito es de él porque ha hecho todo lo que se le ha pedido y bueno, y encima ha encontrado el premio del gol.
Avui miràvem frame a frame la jugada del gol a la redacció, sobretot perquè també Raúl Llona, l'entrenador de la Culto, va dir: "Home, és que és un error individual que ens condemna", i la jugada, el Sabadell serveix una falta des de l'esquerra, juga en curt i l'obre a la dreta, això propicia que la marca de Baselga, que era Jaume Pol, el deixi per anar a saltar a Stals per taponar la centrada. Aleix Coc està lliure perquè està defensant en zona i Guillermo, el davanter centre, arriba molt tard a l'hora de fer aquest marcatge, que queda lliure de Baselga, i Baselga, entre Coc i Guillermo, es planta sol, remata de cap i acaba fent aquest tercer gol, déu-n'hi-do, sense haver jugat tampoc massa, 3 gols a un ja dels pitxitxis Manel i Moyano. I, sobretot, un Baselga que, si li faltava presentar candidatura, ho va fer ahir, sobretot tenint en compte que Vladis va veure la cinquena i es perd el viatge a Corunya.
Sí, amb permís de Manel Martínez, no?, que seria l'altre candidat a ocupar, tot i que, en aquest cas, el davanter català, ahir, per exemple, es va tornar a quedar sense ni un sol minut. Els últims minuts que li hem de trobar va ser en el tram final del partit davant el Sestao River de la setmana passada. Però, com diem, aquesta disputa deixa la titularitat obligada per sanció Vladis Copotun. Per tant, Baselga, insisteixo, amb permís de Manel, té molts números de ser l'home cridat a jugar d'inici com a referència d'atac a Riazor davant el Deportivo de la Corunya.
I al darrere què? Perquè al final ahir surt amb 3 centrals. Estava Carles Salvador a l'equip, però va jugar de pivot, va jugar a la seva posició més natural. Per mi fan bon partit, tot i jugar fora de la seva posició habitual, 2 de 3, perquè al final Pau Resta sí que és més central nat, però a l'eix de la defensa juga un pivot com és Sergi Maestre i com a central extern per la dreta un lateral com Calavera.
Sí, i deixant en aquest cas Jesús Fernández, que seria l'altre central titular natural que té la plantilla, doncs també inèdita a la banqueta. Tot això, com dius, amb Pau Resta com a únic defensa central nat que hi havia ahir a l'11 titular, i partint de la base d'aquesta lesió de Melivia, aquell cop a l'entrenament amb Abde, que havia de ser teòricament poca cosa, que va acabar sent un doble trencament muscular a la zona del bessó i del taló d'Aquiles, i en aquest sentit veiem també que Cano va haver d'apostar per aquests dos jugadors, com dius, cap dels dos centrals d'entrada, tot i que van demostrar també un bon nivell en el partit davant la Culto. Una bona notícia, per partida doble, la que el tècnic andalús va trobar ahir en la titularitat i en el joc de Sergi Maestre i de Jordi Calavera.
No han tenido grandes errores en estos partidos en los que han tenido que jugar en esa posición y estamos encantadísimos con ese hecho, ¿no? Con el hecho de que por ahí por lo menos no se nos están yendo los partidos.
Doncs content amb la rereguarda, Òscar Cano, amb la defensa de l'àrea. Per cert, un Yolander a Melivia que encara té per 2 o 3 setmanes més recuperant-se d'aquest trencament al bessó.
I
I tot això abans d'anar cap a Riazor. Garcés, vas veure el partit ahir a Tarragona o no?
Sí, vaig veure una estona, no tots els 90 minuts, però allò, anava saltant d'aquí cap allà i veient un bon grapat de minutets d'aquest nàstic Depor.
Doncs confio que els minuts que et vas perdre tu no van ser els que em vaig perdre jo, perquè vam estar també, si fa no fa igual, eh? Allò una estona el veig, una altra estona estic per altres històries. A mi em va agradar el nàstic, sincerament, sobretot a la primera meitat.
A mi em va agradar el nàstic i no em va agradar gens el Depor, però és que clar...
L'olfacte que tenen...
El Depor necessita agradar poc per poder tirar endavant els partits, ja hi va ser una demostració. Sembla que han donat amb la tecla. Avui parlava amb un bon amic de Corunya, no vull desvetllar moltes coses, ja espero que ho puguem descobrir al llarg dels pròxims dies o fins i tot en el partit de dissabte a Riazor, i em deia que clar, que és que el Depor ara s'està venent molt la història de com ha canviat Idiáquez, com ha sapigut girar aquest mitjó, i em deia, no, deixa't de mitjons. Són els mateixos, només que ara les coses comencen a funcionar. Parreño comença a aturar, Lucas Pérez fa de Lucas Pérez, i els que envolten a Lucas Pérez, el jovent, doncs tiren d'aquest carro, i entre una cosa i una altra, i la molta qualitat que té aquesta plantilla del Deportivo de la Corunya, doncs fa que els resultats comencin a somriure també el conjunt de Riazor, que va canviar de ser el campió de llarg d'aquest grup.
Per mi hi ha només un matís amb aquesta explicació, que per cert tinc el dubte de qui ha estat. No sé si m'ho podràs dir després o no, però...
Fora del micròfon, t'ho dic.
Però hi ha un matís que és el davanter centre, que aquí això que va marcar Martín Ochoa, però la baixa de Barbero crec que els ha fet mal durant bona part de la temporada, i tenir-lo ara allibera bastant de feina al mateix Lucas, que estava en mode assistent, i que, per cert, s'ha quedat sense superar Messi. La setmana passada dèiem que en els últims, crec que eren 20 anys, al futbol espanyol només Messi havia fet 5 partits seguits marcant i assistint a la vegada. En portava 5 Lucas Pérez, aquesta vegada va marcar Mella, ell no va marcar, i ara tiro a memòria, diria que l'assistència tampoc és de Lucas.
No, diria que tampoc va ser l'assistència.
O sigui, que ni assisteix ni
una
marca,
cosa ni l'altra.
Que se'l guardi, per d'aquí a una setmana.
En tot cas, Òscar Cano, que ahir també va haver de parlar ja a dies vista d'aquesta visita, de llarg, la millor plantilla, de llarg, el millor equip, i de llarg, aquesta dinàmica completament positiva en la qual ha entrat el conjunt corunyès, han agafat velocitat de creuer, són pràcticament un equip intractable, y Óscar Cano en aquel sentido, usted clarísimo.
Tenemos semana corta porque jugamos el sábado en Riazor, que es un campo muy, muy complicado ante el equipo que bajo mi punto de vista va a ser campeón. Igual hasta le sobran jornadas para ser campeón, porque ha puesto la directa y yo sé lo que se genera allí. Y no solo lo que se genera, sino el equipo que tienen. Es decir, toda la energía ya está muy, muy favorable a ellos, y nosotros no nos podemos permitir el lujo de pensar si esto es injusto, si no es injusto.
Doncs no vol donar-li més voltes del que toca aquest partit contra la Cultural Leonesa, un dels exequips de Cano. De fet, tiro de memòria, crec que és l'únic en el qual no fa d'entrenador, sinó de director esportiu a Lleó. I ara encadena un partit amb l'altre, també exequip de Cano, el més recent, el Deportivo, allà sí com a entrenador, la passada temporada tot just, i crec que la lliçó o el discurs el tenia ben après Óscar Cano, perquè és veritat que en el tram final de la roda de premsa se li pregunta per la visita a Riazor, començant ja a escalfar motors de cara al que escoltarem segurament dijous en roda de premsa, un cop arribi al partit, etcètera, etcètera. Però en aquesta resposta que acabem d'escoltar va ser ell mateix qui es va degenar ja situant-li aquest cartell de futur campió al Depor. I després, sí, preguntat per aquesta qüestió, parlant molt a la seva manera del que ha suposat Óscar Cano pel Deportivo de la Corunya.
Sí, serà el seu retorn, de fet, com dius, aquella sortida abrupta que va tenir, res, a una setmana, dues setmanes màxim de jugar al play-off.
Dos partits.
Doncs a dos partits del play-off.
Un cop van garantir que eren quarts i que jugarien al play-off.
Una destitució que ja va sorprendre en el seu moment, però que té moltes arestes del que ha estat la relació entre Óscar Cano, no m'atreveixeria a dir el Depor, però també el Depor, però sobretot l'afició de Corunya i l'afició deportivista, però en tot cas, ell no li ha volgut donar massa importància, sobretot deixant clar que amb la grandesa que té el Deportivo de la Corunya, la història del Deportivo de la Corunya darrere, ell diu que és insignificant dins d'aquesta història com perquè se li doni molta, molta importància.
Soy un detalle insignificante dentro de la historia del Depor. Es que esa es la realidad, es decir, hablar del Depor, hablar de su gente, hablar de los entrenadores que han pasado por allí, hablar de ser semifinalista en Champions, hablar de ganar ligas. Yo no sé si en el siglo XXI solo son 5 equipos los que han ganado ligas en España en primera división, y uno de ellos es el Depor. Hablar de ser campeón de Copa del Rey, hablar de Bebeto, de Mauro Silva, de Yalmiña, de Naivet, de Donato. de Mackay, es decir, han tenido un bota de oro allí, es decir, que soy yo al lado de todo eso, ¿no?
I una més, perquè si fem cas al que sembla que s'està cuinant i les ganes que com a mínim un sector de l'afició deportivista té de recordar-li a Òscar Cano el seu pas, i no de manera massa agradable, el seu pas per Riazor, ell diu que li sorprendria molt que ara la gent hagués d'estar pendent del seu retorn a l'hora de rebre'l de mala manera aquest dissabte a la prèvia d'aquest Deportivo Sabadell.
Un detall insignificant i no crec que estiguin pendents ells precisament. No creo que vayan a perder la fuerza y la energía que tiene esa gente, esa afición y ese club en acordarse de mí, ¿no? Repito, no, yo no soy nadie dentro de la historia del Depor, porque es un club gigante, con jugadores y entrenadores que están muy por encima de lo que a mí me va a pasar en la vida a nivel profesional, y por tanto yo lo que sí quiero es llegar a poder ser ganar y que a partir de ahí ellos sean campeones, porque no es justo tampoco que haya un club como el Depor en esta categoría.
Doncs queda dit i gairebé li signo, eh? Guanyem a Riazor i després que facin el que vulguin allà a Corunya, però vaja, no sé si li faran massa cas, amb això de la rebuda.
Si guanyem a Corunya, igual hem de sortir pel via mar, saps? En lloc de via per terra hem d'agafar la platja
per
de Riazor.
Riazor, però per la platja, no per l'estadi.
I sortir per fora, però bé, en tot cas, tant de bo que ens trobem amb aquest problema. Estic d'acord amb tu, sembla difícil, eh? Per veient una miqueta el xup-xup de les xarxes socials ja des de la setmana passada, des de que es van saber els preus de les entrades per a aquest partit. Es preveu una molt bona entrada a Riazor, com s'estan donant en els últims partits del Depor a casa, i pel que sembla, algú que li vol recordar a Òscar Cano, el seu pas per la banqueta de local de Riazor. Veurem com va l'ambient.
Plaça peculiar, plaça que és d'una altra categoria en tots els sentits, i això implica que en una massa social tan tremendament gran com és la del Depor, trobes que hi ha molt soroll, per exemple, a nivell de xarxes socials, que de qualsevol granet de sorra es fa una muntanya, o sigui que és una plaça en aquest sentit curiosa, si més no. Parlem d'ex, ja que ens hi posem i tornem al partit d'ahir, ahir en teníem uns quants per aquí.
Sí, simplement per rematar ja aquesta visita de la Cultu a l'estadi, el retorn de molts ex-arlequinats, José Manzanera, el director esportiu ara dels Lleonesos, la setmana passada un dels protagonistes aquí a Ràdio Sabadell, Aaron Rey, el que no vam veure jugar, va escalfar-se uns minutets però de seguida va tornar cap a la banqueta, Aleix Coc o Joseba Muguruza. En aquest sentit, sentirem un parell d'ells, escoltarem un parell d'ells que van parlar en el postpartit. Comencem per Muguruza, simplement, ni que sigui per recordar amb bones paraules i amb estima el seu pas per Sabadell.
La verdad que buenos recuerdos, ¿no? La verdad que estuvimos muy contentos, fui feliz, lo disfruté, y la verdad que ha sido un grato recuerdo para el día de mañana.
Això, Muguruza, encara més especial, Adri, m'atreveixo a dir que el retorn de Aleix Coc, el que va ser capità, sense anar més lluny del Sabadell, tornava també a la que va ser casa seva, emocionat fins i tot amb l'estima, el carinyo que li va demostrar l'afició amb aquest últim ensurt que ens va donar l'última acció del partit.
Saps que va ser amb Mugu?
Sí. I que afortunadament va quedar això, en un cop i res més, però ahir tenia fins i tot la família per aquí, per l'estadi de la Nova Creu Alta, que ja eren habituals en el seu pas per el centre d'esports, i ahir com a visitant també el van voler acompanyar, com diem, encara més especial el retorn del tarragoní a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Doncs ha sigut un moment especial, no? He tingut que saludar molta gent que coneixia, amics com l'Àngel que vaig deixar, no? De l'època de Sabadell. Bueno, ha sigut un dia molt especial, doncs, per tot això.
És que estem parlant, Adri, d'un dels herois de Dipuro, anava a dir ara, de Marbella, que ningú no oblidi. Més enllà dels anys que va estar, que van ser uns quants a l'Eix Coc aquí al Sabadell, al final és un dels herois de Marbella amb protagonisme en aquell partit, de fet, un dels golejadors de la final davant el Barça Atlètic.
Però ahir vaig estar pensant, després, quan vaig tornar a casa... Clar, poques vegades tornaran a coincidir en un terreny de joc o en un estadi tants artífacs, peces claus d'aquell dia, perquè és que faltava Pedro Capó i Mackay, però el capità hi era, Àngel Martínez, que aquell partit se'l perd i és Pedro Capó qui fa de capità. Tampoc era molt agosarat fa 3 mesos pensar que qui sap si hagués jugat cap por aquest partit. Al final no es va donar, i ja sabem tots com ha anat, però es va intentar que pogués ser-hi també el menorquí. El director esportiu d'aquell ascens hi era, l'entrenador a la llotja, Antonio Hidalgo, avui el tindrem també al tribuna preferent, hi era, o sigui, que coincideixin tants a la vegada, és una mica estrany, sobretot en un partit que no té res a veure amb aquell altre.
Sí, sí, i que era la jornada 27, eh? Allò, una jornada random, si es permet l'expressió així, de la Lliga, però bé, al final tenen aquestes coses. Per cert, que amb Aleix Coc vam aprofitar també per parlar d'alguns aspectes ja més purament esportius, sobretot el del resultat. Un resultat que també reconeix que per ells, que venien amb ganes de trencar la dinàmica de 7 jornades, ara ja 8, sense guanyar, no els va deixar res gens satisfet, però de fet deia que és un empat que no va acabar d'agradar segur a cap dels dos.
Doncs la veritat és que no, perquè cadascú té les seves necessitats. Nosaltres, doncs, per intentar tornar a entrar en zona de play-off i el Sabadell, doncs, per donar una mica de marge, no?, amb el descens. I, bueno, jo crec que, com has dit tu, l'empat, doncs, ha sigut pobre per tots dos.
I coincidien bona part dels membres de l'expedició de la Cultu, que aquest Sabadell s'assembla molt poquet al que es van trobar, i això que no ens va semblar una mala versió del Sabadell al Reino de León.
Sí, i això que vam veure, com dius, una bona mitja hora del Sabadell ja en capítol de reacció, ja amb Òscar Cano a la banqueta, tot i que aquell dia va acabar, doncs, enduent-se un correctiu important, un 3-0 finalment davant el conjunt de la Cultu. Això sí, per Aleix Coc està clar que aquest Sabadell és un altre, ha demostrat la seva reacció i, a més, ha estat convençut que se salvarà, que assolirà la permanència, fins i tot amb un punt de tranquil·litat.
Molt millor, la veritat. Ara ho comentàvem alguns de vosaltres, que hi ha hagut un canvi, no?, de l'equip de la primera volta a l'equip de la segona, i jo crec que ha sigut un canvi molt positiu, no? Jo crec que, bueno, no tinc cap dubte, no?, de que el Sabadell, doncs, aconseguirà la salvació tranquil·lament.
Doncs tant de bo que no s'equivoqui en el pronòstic a l'Aleix Coc, i sigui tranquil·lament o amb més patiment, que ja ens va a la marxa aquí a Sabadell, però que pugui rubricar l'equip d'Òscar Cano aquesta permanència. Ahir, repartiment de punts, 1-1, i el Sabadell que es queda amb 29, 2 per sobre del Teruel, és a dir, 2 per sobre de la zona de descens. Fem una mica d'agenda, Sergi, perquè avui, clar, tot això... Deia una dada al Vituri abans per via interna, l'he escrit no sé en quin paper, l'he perdut, tiraré a memòria. Contra el Promeses jugarem diumenge a les 12. Dels propers 7 partits que té el Sabadell, és l'únic que juga en diumenge. Els altres 6, començant pel d'aquesta setmana, dissabte.
Sí, en aquest cas a Riazor, dissabte a les 6, amb aquell canvi d'horari que va haver-hi. Evidentment, també des de 6:15 en directe al Sabadell en joc. Però pel que fa a l'equip, com dèiem, avui jornada de descans, després del partit d'ahir, i fins i tot una sessió compensatòria que van jugar o que van fer els que no havien tingut minuts o els que havien tingut pocs minuts en aquest partit. Descans avui, demà tornada a la feina, Sant Oleguer, per cert, escenari Sant Oleguer aquesta setmana de tots els entrenaments. En setmana curta, això sí, per allò de jugar en dissabte. I res, deixem que faci una mica també d'agenda, que avui toca tribuna preferent a les 7, i ja ho hem anat dient, amb protagonisme, a banda de la tertúlia i a banda de tots els comentaris que puguin arribar via chat per dir-hi la seva, Carles Salvador i, sobretot, Antonio Hidalgo, ahir, convidat de luxe a l'estadi, es va fer un fart de saludar també gent. Bé, jo crec que va ser dels primers en arribar i dels últims en marxar, i de Sabadell al de Canovelles.
Ja et dic jo que dels primers no ho sé, dels últims segur, perquè fins i tot un cop havíem ja recollit estris i havíem marxat, no sé, una horeta, hora i mitja després del partit nosaltres, encara corria per allà. Enviem una abraçada, per ser al Jaume Vinyol, que el Sabadell feia un comunicat, al Badalona Futur també, de la mort de la seva mare, jugador cedit per part del centre d'esports, anava a dir el conjunt badaloní, l'exequip, l'hereu del Llagostera Costa Brava en el seu dia. Una abraçada des d'aquí, des de la gent de Ràdio Sabadell. Sergi Garcés, gràcies, fins ara.
Fins ara.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Va empatar el primer equip i va perdre el filial, el Sabadell B, que va caure 1-0 al Ramon Ferrús de Lleida contra l'Atlètic Lleida, i només ha sumat un punt dels últims 9 en joc. Tot i això, el filial arlequinat segueix segon de la Lliga Elite, ara a 8 punts del líder de l'Europa B, i amb 3 de marge encara sobre el primer equip, que faria playoff en comptes de pujar directe a tercera ref. Curiosament, és el proper rival, és el Figueres. La jornada, tot això, una més de les de la Lliga Elite enguany, multitud d'empats, 6 de 8 partits que tenia la jornada, i els rivals directes del Sabadell, que també van anar punxant. El mateix Figueres, 1-1, a Vilatenim contra el Palamós en el clàssic de terres empordaneses, i el Vic empatant amb el mateix Guarisme a casa contra el Valls. Pel que fa al partit al Segrià, Conrad García explica que els va faltar encert per poder puntuar, tot i estar prou satisfet amb el joc del seu equip.
Jo crec que va ser un partit molt treballat, on vam ser capaços de dominar el joc durant moltes fases. Diria que els primers 35 minuts van ser de domini pràcticament nostre, arribant a àrea, generant certes ocasions de perill i portant el temps del partit. I a la segona part, quan millor estàvem, jo crec que estàvem en un bon moment i dominant el joc, amb un mal refús nostre i una bona acció combinada dels jugadors de l'Atlètic Lleida, doncs es van fer el primer gol.
L'entrenador Requena també ha aixecat una mica més la mirada, no només pensant en aquest últim partit saldat amb 1-0 a l'Equador de la segona part favorable a l'Atlètic Lleida, sinó en aquest tram que dèiem de 3 jornades seguides sense guanyar. Per Conrad García, l'únic que ha canviat és l'efectivitat en els últims metres i ho atribueix a una qüestió de dinàmiques.
La realitat és que estàs en un moment on estàs fent moltes coses bé i bones, però a l'àrea rival no acabes, no? De tenir aquella facilitat que abans potser arribaves 4 o 5 vegades i feies 3 gols, i ara arribes 4 o 5 vegades i no en fas cap. I això, evidentment, passa factura. Però són dinàmiques.
Doncs són dinàmiques i toca canviar-la ja. En el duel directe, segon contra tercer, partidàs diumenge, l'endemà del Depor Sabadell a Riazor, tindrem a Olímpia un Sabadell B Figueres a les 12 del migdia. Publicitat i a la tornada una nova classificació per la Final Four de l'Estalpul Natació Sabadell de waterpolo femení.
Catalunya està en emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i els aqüífers han anat baixant progressivament, passant del 80% fins al 16% actual.
Pots consultar les restriccions del teu municipi al visor de la sequera entrant a sequera.gencat.cat.
A més, recorda que pots contribuir a l'estalvi d'aigua amb molts petits gestos.
Tanca l'aixeta mentre et rentes les dents. Prioritza la dutxa en comptes de la banyera. No facis servir el vàter com si fos una paperera o posa la rentadora quan només és plena. Estalvia aigua. És urgent.
És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Propera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Vint minuts mal comptats, ens queden encara de programa, començant pel waterpolo amb l'Estalpul Natació Sabadell, que jugarà, i es diu aviat, la seva 11a Final Four de la Champions femenina de waterpolo en qüestió de 13 anys, en les últimes 13 edicions que s'han completat. Pau Vitori, com estàs?
Hola, Adri.
Les de David Palma havien de cobrir l'expedient a la piscina de la Limós, és a dir, no perdre per 7 gols o més de diferència, i amb el 8-13 definitiu van sumar la que és la 5a victòria en 5 jornades a la fase de grups.
I qui ho diria, amb aquest 8-13, perquè la veritat és que va haver-hi un petit ensurt al principi, les gregues es van arribar a situar 5-1, i per un moment ens vam espantar, tot s'ha de dir, perquè al final, doncs això, havien de perdre, era molt difícil que perdessin per 7 o més gols de diferència, però tenien aquests 4 gols de desavantatge en els primers minuts. Va ser un miratge, però una circumstància que no deixava massa satisfet el mateix Palma.
Moltes vegades ens ha passat, no?, el tema de la gestió de l'avantatge, que és un tema que no... A mi no m'agrada parlar-ho amb les jugadores, perquè ja tenim aquesta tendència, ja ens ha passat diverses vegades, no?, l'avantatge de la Roma, recordo també una vegada amb Dúñez Varos, Jo crec que és algo inconscient que té aquest equip, que ens costa, no?
Doncs això, li va costar al principi a l'Astralpool, ràpidament ho va esmenar i de fet a l'inici del tercer quart ja guanyava, en part gràcies als 5 gols de Bea Ortiz, que va ser la millor de l'equip. El mateix Palma admetent que al final es tractava d'agafar rodatge després de l'aturada, de la llarga aturada per la disputa de l'Europeu i el Mundial.
Si et mires una mica els resultats de la resta d'equips, també, pues mira, el Mataró ha clavat el nostre resultat, no? que li va fotre el primer partit al Ferencváros una bona pallissa i acaben també amb 8-13, no? Que et queda aquella sensació que sempre els entrenadors volen guanyar de més o agafar més ràpid el domini del partit, i al final els equips, pues, també treballen, no? Però bueno, una final de formes i contentes.
A tot això, falta una jornada encara a Vitori per tancar la lligueta, però serà completament intranscendent. Ja tenim els 4 equips classificats per aquesta final a 4 i, a més, fent història pel que fa al waterpolo català.
Sí, a més, una curiositat és que tots aquests equips que ara esmentarem van guanyar de 5 en aquesta cinquena jornada. Tenim d'entrada un clàssic, un altre conjunt grec, ara parlàvem de l'Àlimos, però el clàssiquíssim del waterpolo grec i serà l'Olympiacos. I dos catalans més, Sant Andreu i Mataró, per tant, fita històrica pel waterpolo de casa nostra, perquè per primera vegada hi haurà 3 equips de la divisió d'honor classificats per aquesta Final Four. Sempre ho diem, també, en els últims anys, amb un petit asterisc, i és que és més fàcil que se mantengui sense la presència també dels russos, que aquí afegeix doncs sempre el Kirishi i l'Uralotx, que afegien un plus de dificultat. Però bé, no deixa de ser una fita històrica, i això, Adri, en bona part hauria de servir perquè aquesta final a 4 sigui aquí, a casa nostra, el 20 i 21 d'abril. De fet, en les últimes hores ja han sortit informacions en què apunten que la nova escullera del Club Natació Barcelona, és a dir, no la Sant Jordi com tothom podia imaginar-se, sinó les instal·lacions del CNB, del Club Natació Barcelona, han demanat acollir aquesta final a 4 conjuntament amb la Federació Catalana de Natació.
Al final, el 75% dels participants seran catalans i, per tant, fa pinta que jugarà aquí a casa, no a la Finet Work Aquàtics a Can Llong, però sí, com a mínim, a terres catalanes. Anem a parlar de masculí, va. Que s'ha estrenat a l'Eurocup posant peu i mitja als quarts de final. Ho vam seguir al Twitch de Ràdio Sabadell. Els de Quim Colet van deixar encarrilada l'eliminatòria guanyant 18-11 al Tourcoing francès, el més destacat amb 6 gols. L'últim d'una gran factura que es pot recuperar, per cert, al canal de YouTube d'aquesta casa va ser el madrileny Alberto Barroso. Amb ell parlava precisament el Vitori després del partit.
Alberto Barroso, ¿qué tal? Felicidades por la victoria.
Muchísimas gracias. Hola a todos.
18-11, 7 goles de margen. ¿Esto qué? ¿Pie, pie y medio, pie y cuatro dedos en cuartos de final? ¿Cómo lo valoráis?
Pues para mi gusto tenemos que ir allí y hacer un partido mejor que el que hemos hecho hoy. Para ganar allí con estos 7 goles que llevamos, pero no está nada decidido.
Sí que es verdad que por momentos parecía que el partido, no sé si dentro del agua teníais esa misma sensación, que iba un poco loco, que iba un poco descontrolado, muchas expulsiones, habéis estado muy bien en las superioridades, quizá eso ha decantado el partido, ¿no?
Sí, ten en cuenta que venimos de un entramado de selecciones, de mucho tiempo sin competir, gente que ha estado 2 meses sin absolutamente ningún partido bien. Entonces eso crea un poco de, te quita un poco de ritmo de partido y eso hace que el partido, como bien dices, esté un poco loco.
6 goles has marcado, 5 en la primera parte, te has dejado el mejor para el final, seguramente, ¿no?
Sí, bueno, lo he visto claro y he hecho un revés que ya lo llevaba entrenando toda la semana.
Si la gente no te conoce, no es la primera vez que haces uno de estos, ¿no? Que aquí el público se habrá quedado maravillado, pero no es el primero que marca Alberto Barroso.
No, me suele gustar hacer este lanzamiento, sobre todo si veo que está en situación.
Sí que es verdad que a nivel personal supongo que un partido como este da confianza, ¿no? Ha sido un invierno un poco raro, porque al final vas con la selección al europeo, te quedas ahí un poco a las puertas de jugar en los últimos partidos. En el Mundial el seleccionador no cuenta. Hay un pacto para no llevarte a Doha.
Sí.
¿Cómo lo has vivido?
Bueno, este partido es como la rotura de hielo, ¿no? O sea, volver a empezar la competición y la verdad que me he sentido muy bien.
Pues Alberto, felicidades y ahora a rematarlo en la vuelta el dia 23 ahí en Francia.
Muchísimas gracias. Gracias a todos.
Doncs el gel trencat, deia Alberto Barroso, la tornada es disputarà a terres franceses d'aquí a 12 dies. A tot això no ho vam comentar en aquest espai perquè va passar divendres a la tarda, però l'Estelpul ja coneix el seu camí a la Copa del Rei.
Sí, el Mediterrani serà el rival a quarts de l'equip de Quim Colet. Curiositat, un dels dos equips que aquesta temporada ha estat capaç de guanyar l'Estelpul a la Lliga. Va ser el novembre a la Josep Vallès a la tanda de penals. Segurament un dia de fred, descobert allà al barri de Sants de Barcelona. L'altre, com no, ha estat l'Atlètic Barceloneta. La part bona, aquest any que hi havia sorteig pur, és que els mariners van per l'altra banda del quadre. De fet, diu Colet que ha quedat tot bastant repartit.
En realitat, els quatre primers equips estem una cada banda del quadre i una cada extrem del quadre. Vull dir, no hi ha cap enfrontament de quarts de final entre els quatre primers que es podia haver donat, no? Dit això, el Terrassa és una... el Mediterrani és un equip que ha fet una molt bona primera volta, d'acord? És un equip que, bueno, que té molt bon ritme, que juguen bé, i està clar que no és un partit fàcil el de quarts de final, no? Segurament dels quatre partits de quarts de final, doncs aquest és el rival més dur que ens podia tocar, no?
Bàsicament perquè va cinquè a la Lliga al Medi. Esmentava ràpidament Colet al Terrassa, i és que les semifinals es veuran les cares, si passen, el Natació Sabadell, si passa, es veurà les cares amb el guanyador del Terrassa, Etxeide, a l'altra banda del quadre, Barceloneta-Mataró i Sant Andreu-Barcelona. Per cert, a tot això, després del partit del Turcoing, un últim apunt, l'endemà, dissabte, va jugar partit l'Estelpul de Lliga, de la quinzena jornada de la divisió d'honor masculina, amb victòria 7-19 contra el Rubí. I circumstància curiosa també, un duel que no es va jugar a Can Rosés, es va jugar a Can Llong, perquè la piscina de l'equip rubinenc doncs no compleix amb les mesures reglamentàries per poder jugar a la divisió d'honor masculina. El club, a tot això, continua segon a la Lliga, 5 punts, a 5 punts de l'Atlètic Barceloneta, i amb aquests mateixos 5 punts també de marge respecte al Terrassa i al CNB que venen al darrere.
Doncs jugant de visitant a Can Llong, el Natació Sabadell en aquest partit de Lliga. Gràcies, Vitor, i fins ara!
Adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I en handbol, l'Oar Gràcia Masculí s'ha quedat pràcticament sense opcions de classificar-se per les fases d'ascens. A 6 jornades de tancar la primera nacional, els verdiblancs són a 4 punts del segon, el Sant Cugat, i tenen l'averaix perdut amb ells. El conjunt santcugatenc va assaltar al carrer Bocaccio, remuntant 5 gols de desavantatge a la segona meitat per acabar guanyant per la mínima 24-25. El capità de l'Oar, Bernat Correro, reconeix que havien vist la victòria lligada i que fins i tot s'havien proposat remuntar aquest averaix.
És dia 10 a les fases, pràcticament. Durillo ara mateix, perquè, hòstia, a casa, a més amb la renta que portàvem a la segona part, que inclús jo crec que molts haurem arribat a pensar que el gol a Verage era possible i tot. Però, bueno, sí, dur, la veritat.
Recordem que havia perdut de 7 l'Oar a la primera volta a Sant Cugat i per moments semblava possible igualar o capgirar aquesta diferència. Al final, però, aquesta remuntada del Sant Cugat, que va tenir un nom propi, el de Jordi Sancho. L'ex de l'Oar és el màxim golejador de la Lliga i també ho va ser del partit amb 10 dianes, i seu va ser el gol decisiu des del punt de penal del 24-25 final. Així de sincer es mostrava Sancho després del partit.
Hem tingut paciència, ho hem fet bé, però hi ha hagut atacs importants que hem tingut un punt de sort, i això és així. I després, en defensa, penso que l'Oar ha estat tot el partit jugant 7 contra 6. La veritat és que ho fan molt bé. Crec que quan ja portes 45 minuts defensant així, al final t'acostumes, pots provar coses diferents, i crec que els hem agafat una mica el truc per saber-los parar. Ja sabeu que tinc molt bons records dels 2 anys que vaig estar aquí. De fet, als jugadors de l'Oar sempre els dic, si no ens estiguéssim jugant a algú Sant Cugat o Oar, jo sempre voldria que guanyéssiu. Ara, als 3 anys, o si aquest és el tercer que he estat al Sant Cugat, com que sempre m'ho jugo amb vosaltres, doncs vull que perdeu.
Normal. Per obrar el miracle i assolir la segona plaça, l'Oar necessitaria ara 3 ensopegades del Sant Cugat i no fallar en unes últimes jornades que inclouen sortides realment molt complicades. Les cares eren llargues al final de l'enfrontament i així ho transmetia també el tècnic Pere Llats en aquesta conversa amb el Sergi Parc.
Som-hi, amb l'entrenador de l'Oar Gràcia, Pere Llats, bona tarda.
Bona tarda.
Les cares ho diuen tot, eh? Avui és una derrota, però no una simple derrota, sinó una derrota que deixa pràcticament l'equip sense opció de fases, no?
Sí, jo crec que hi ha dues coses que ens marquen avui. La primera és això, el tema de que se'ns fa molt ara, costa molt a 6 partits de competició poder optar a aquestes fases. I després també la sensació d'haver plantejat un partit que era perfecte i que ells han anat a remolc i han sabut treure'l a través d'un jugador que despunta moltíssim, que en Sancho, i només amb accions individuals acaben traient el partit amb pilotes així una mica estranyes que acaben entrant però molt forçades, i la sensació és aquesta, no? D'haver treballat molt bé, d'haver fet un partit perfecte, impecable, i que tot i així acabes perdent.
Aquest 7 contra 6, per exemple, que ha funcionat per molts moments, aquestes accions que comentaves de gols que entren d'aquella manera, fins i tot, de fet, si no recordo malament, han entrat quan, en el moment que manàveu per 5, amb opció de posar-vos més 6, és que semblava que realment que la victòria no perillaria, i fins i tot alguns hem arribat a pensar en l'opció de remuntar la baraix.
Sí, correcte. A la pista també ho semblava, i quan estàvem a la banqueta. Però contra un equip així mai et pots fiar, mai et pots relaxar. Llavors ells el que han acabat fent és optar per deixar llançar el nostre pivot de l'esquerra entre 1 i 2 i bueno, dificultava, lògicament és l'opció més fàcil, no? Quan hi ha un jugador més, decidir sobre el jugador que pot xutar més fàcil. Han començat a optar per això i aquí ens hem atrabancat una mica. També jugadors amb molts minuts de pista, que suposo que també a nivell físic doncs, arriba un moment que castiga, i ells han sabut manejar una mica millor el tema dels canvis a la primera línia, i al final aquesta ha sigut poder la diferència que podríem trobar. Però ja et dic, per mi penso que hem fet un partit impecable, que l'hem treballat molt bé a nivell tàctic i que per desgràcia se'ns ha escapat per jugadors puntuals del seu equip.
Per situar la gent, Pere, després d'aquesta derrota, doncs us quedeu a 4 punts del Sant Cugat, que marca aquesta segona posició, més la baraix perdut quan queden 6 partits. És a dir, que al final, per resumir-ho, hauríeu d'estar perfectes en aquests últims 6 partits i que el Sant Cugat punxés 3 cops per tenir alguna opció de fer fases. Ho veus impossible?
A veure, jo com el que li dic a la gent, anem de 4 punts amb el Sant Cugat? No, anem de 5, perquè necessitem un punt més de diferència pel tema del gol a baraix. Impossible no hi ha res, però poder a nivell matemàtic tenim un 2% de possibilitats, vull dir, hem de ser realistes. Nosaltres a treballar fins al final, no sé si l'equip baixarà les mans o no, intentarem animar-los i apretar-los dimarts perquè estiguem concentrats al màxim. Si se'ns escapa la Lliga, doncs començar a aprofitar per treballar coses de cara a l'any que ve. I poca cosa més, però hem de tenir clar que cada tercers de Nacional per mi també seria un èxit, i amb tot el volum de jugadors i gruix que tenim de gent de la casa. Per tant, avui és una derrota que ens fa mal, molt de mal. Hem d'intentar remuntar això i a seguir treballant, no queda un altre.
Pere, molts ànims, al Twitch ens heu fet vibrar de gran manera. Malauradament la cosa no ha pogut acabar amb victòria, però heu fet un partidàs i vaja, a seguir, mai se sap, però heu d'estar orgullosos, ni que sigui del partit que heu fet. Gràcies, Pere.
Gràcies a vosaltres.
El podeu recuperar al Twitch i al YouTube de Ràdio Sabadell, aquest partidàs, fins i tot un fly molt, molt maco del Quim Baillo a l'Instagram. I pel que fa al femení, feina feta. Per les de Carol Carmona, a la Divisió d'Honor Plata, les gracienques han fet els deures just després del partit del masculí, guanyant el duel contra el Gavà, el cué de la classificació. Anna Clara, què tal, com estàs?
Hola, Adri.
Amb aquesta nova victòria, l'OAR aquí sí que està cada cop més a prop de confirmar la seva plaça per fases d'ascens.
Sí, tot i que va ser un partit molt igualat fins al minut 40, el duel contra les gracienques va finalitzar en victòria per les verdiblanques per 34-26 i és la 14a que sumen en aquesta competició. Irene García, capitana de l'equip, destaca la mala gestió que van fer en la primera part del partit i la millora posterior.
Cap partit és fàcil, vull dir, bé Gava t'ho fica difícil o bé qualsevol equip, Ribas o Palau o qui sigui, i t'ho fica difícil. Llavors, la posició al final no la mirem gaire perquè sabem que cada partit pot ser xungo. Però sí que és veritat que trobo que la primera part nosaltres vam fallar molt de cara a porteria, que estava ben jugat però fallàvem molt, la seva portera també va parar, i que en defensa vam estar prou toves, cosa que a la segona part vam corregir i jo crec que per això després la diferència.
Les gavanenques només han guanyat 3 partits al llarg de la competició i dues de les victòries han estat en les últimes 4 jornades. D'altra banda, les gracienques, tenint en compte que encara els hi falta recuperar el partit ajornat contra el Levante, no en perden cap des de fa 9 jornades. García incideix molt en la complexitat d'aquesta lliga i recalca la importància de no cometre cap error.
Sí que és veritat que quan ves la classificació i et segueixes veient segona, que tens un partit menys, dius, bueno, tinc una mica com de tranquil·litat, entre cometes, o una mica de marge, però al final és que estem superapretades, tant amb la Roca com amb Sant Joan. Qualsevol entrebanc et pot costar anar a fases o no. L'última jornada és Roca, Sant Joan o Armislata, que trobo que espero que no ens ho haguem de jugar tot en aquella última jornada. Que per una part està guai, no?, aquesta adrenalina o aquesta motivació, però per l'altra penses, bueno, potser tampoc cal, ja ho podem tancar una mica abans.
L'OA, recordem, és segona amb 32 punts, un per sobre del Sant Joan d'Espí i dos de la Roca, que com el Gràcia ara també té un partit pendent, ja que aquest cap de setmana no va jugar per la mort del seu president.
Gràcies, Clara. Fins ara.
Adéu.
I informacions en format més breu. I comencem sobre la neu, que ara el Castellet està cinquena al Diu Tour a Copper Mountain. La competició al Superpipe de Colorado era la primera que feia des de l'accident patit fa uns mesos, una caiguda soferta justament a la mateixa estació estatunidenca. Va ser al desembre i des d'aleshores la surfista de neu sabadellenca recuperava de la fractura de 6 costelles i un pneumotòrax. Superada a la primera ronda la barrera mental d'haver de planxar trucs sobre la mateixa neu a la qual es va lesionar de gravetat, el segon descens va ser el bo per Castellet. L'esnowboardista local va fer 77 punts, puntuació que la va situar cinquena. A més, va ser l'única de totes les competidores que va planxar el truc Switch Backside 540. En declaracions a Mundo Deportivo, la sabadellenca ha reconegut haver passat por per ser el primer cop que s'enfrontava a un pipe des de la seva caiguda i, a més, en el mateix en el qual es va lesionar. Però també assegura que es va sentir còmoda i que està contenta amb aquest resultat final. Recordem, la guanyadora va ser Madi Mastro, adjudicant-se així el seu primer Diu Tour. Mitsuki Ono i Yagi Uliu la van acompanyar al podi. I un parell de punts de ciclisme. David de la Cruz va tenir una accidentada Tirrè Adriàtic durant la cinquena etapa disputada divendres. El Despronceda va caure en una baixada i va haver d'abandonar. Les exploracions mèdiques van descartar fractures importants, però el del Q36.5 va passar la nit a l'hospital en observació. De moment es desconeix el temps que estarà fora de combat. I d'altra banda, Marta Romancé va completar ahir la seva primera volta per etapes a la Massi, amb el Massi Baixter. En concret va ser 55a a la Volta Extremadura. La seva millor actuació, el 53è lloc d'ahir a la contrarrellotge de 17 quilòmetres disputada a Zafra. A la General, Romancé va acabar a poc més de 20 minuts de la ciclista del Movistar, Mareil Meijering. Un minut i les dues, és l'hora d'acomiadar-nos amb una abraçada des del control de so, ara sí que ho dic bé, de la Beatriz Aguilar. Ara, com dic, els companys informatius ens prenen el relleu, però a les 7 del vespre, recordem, tribuna preferent ben farcidet, i demà, déu-n'hi-do també, amb l'hotel suís que tindrem, entre d'altres amb una trobada de golejadors històrics mercantilistes. Que vagi bé el dilluns, una abraçada, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.